A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca i ja ho sabeu que aquesta hora, un cop a la setmana, us parlem de literatura infantil o juvenil i ho fem sempre conversant amb un autor o autora d'un dels seus llibres. I habitualment el que fem és contactar amb un segell editorial i que ens expliqui o que ens posi en contacte amb autors o autores de les seves col·leccions. Però en aquestes darreres 3 o 4 setmanes, aquest any, amb el Pere Martí, vam convenir de fer un poti-poti i anar parlant amb autors que han publicat coses interessants darrerament, però amb diferents editorials. En el cas del dia d'avui, es tracta del Germán Machado, que tenim el goig de saludar via telefònica. Germán, benvingut.
Hola.
Gràcies per acompanyar-nos. Amb el Germán Machado parlarem d'Úrsula, que és el llibre que ha publicat Ànima Llibres, però gairebé podríem dir que podíem parlar d'aquest llibre i de molts altres, perquè justament la teva especialitat són els llibres, no?
Sí, sí, sí. En aquest moment, jo sempre ho dic, soc un llibreter català i un escriptor uruguaià. Faig aquesta combinació.
I justament amb aquesta combinació s'ha creat Úrsula. Úrsula el devies escriure originàriament en castellà, m'imagino, no?
De fet, sí. Jo, de moment no és escric en castellà. Uh-huh. La obra, hi ha una edició en català que està traduïda per Latina Vallès i és la versió que està publicada per Ànima Llibres.
Però en tot cas, el que sí hi ha és aquesta fusió cultural que tu ens deies de d'alguna manera de les terres de la Catalunya central i del teu país d'origen?
Bueno, mira, de fet a mi em fa il·lusió explicar això, perquè aquesta novel·la justament, jo quan vaig escriure narratives per a nens una mica més llargues, diem, sempre les ambientava en el que per a mi és com una zona, que és el Delta, era la zona on passaven aquestes, bueno, diferents anècdotes que després es deien novel·la.
Però no és el Delta de l'Ebro,
No, és un delta imaginari. És un delta imaginari. Però és un delta, bueno, sobretot inspirat, diguem-lo, per el delta del Paranà, o sigui, ahí en el riu de la Plata.
Aquí.
Al sur, sí. Doncs aquesta és la primera vegada que faig una novel·la i l'ambiento en els Pirineus. O sigui, que sí que és un... Bueno, yo creo que es un momento de asimilación cultural, se podría decir, ¿no? De poder explicar una historia que es toda originaria de aquí, de la zona de aquí de Cataluña, sí.
Uh-huh. Y la protagonista de la historia es una noia, la Lara.
Sí, la protagonista es la Lara, es una nena, bueno, que es una nena que anirá más o menos por el 10 anys, una cosa així, i explica ella la història d'un estiu on va als Pirineus, a les muntanyes, un poble de muntanya. No s'especifica quin poble és, és només un poble de la muntanya i res més. I sí que és en el Pirineus i sí que té un fet real, diguem-ne, per darrere, que és tot aquest programa de repoblació dels Pirineus amb els os bruts, no?
Mm-hmm. Perquè la Úrsula no és la nena protagonista, perquè hem dit que és Lara, es diu Lara, però tampoc no és un os, no és una ossa bruna, la Úrsula, oi?
Tampoc. La Úrsula, al final, és una cabreta.
I sí. Suposo que aquí el dilema, o aquí el quid de la qüestió, la història, no?, que pateix la Lara, que pateix o que viu amb molta intensitat, perquè diguéssim que són unes vacances que no són pacífiques, no són tranquil·les,
Bueno, a veure, jo ho explico com una història molt tranquil·la fins un moment que aquesta tranquil·litat es trenca, no? I, clar, es trenca perquè a la granja on viuen, a la masia on viuen en aquest moment la Lara, arriba un os. Ja es produeix l'atac d'un os. I doncs sí que ahí tot el que era fins aquest moment era una cosa molt rutinària, bueno, vola per els aires i es converteix en un moment molt important dins de lo que és la història que explica la Lara, no? Que és aquest moment en què per primera vegada a ella la fan càrrec de posar el nom a una cabreta que va néixer en aquest moment.
Uh-huh. Que és la Úrsula, la cabreta.
Aquesta és la Úrsula, uh-huh. Sí.
Molt bé, tot plegat ens ambienta, com tu ens... Digues.
Tu saps que els nens, quan parlo amb els nens d'aquesta novel·la, perquè he anat amb algunes visites a escoles i hem fet... sempre és com, ei, però la Úrsula no és la nena, i es queden com una mica decepcionats, jo crec. Com si, clar, perquè uno pensa, bueno, a la portada, amb aquestes il·lustracions de la Carolina Godina, a la portada hi ha una nena que està mirant i que dius Úrsula, i immediatament com que fa l'assimilació de que Úrsula ha de ser la nena, no? Però, bueno, no és això.
Però si s'hi fixen bé en la portada, al fons, a la vall, sí, hi ha un ramat de cabres i suposo que si no és una d'elles, està dins de la panxa d'alguna d'elles, la Úrsula,
sí, sí, sí. Podria ser una d'aquestes, sí.
Molt bé. Anava a dir que situes, podríem dir, l'acció en un lloc que no, ja ens has dit, no concretes noms, però pot ser qualsevol o alguns municipis del Pirineu, que coneixem tots bé, I la història també és realista totalment, és a dir, podria haver succeït. I la pregunta és, ha succeït d'alguna manera? És a dir, t'hi vas inspirar amb algun fet real?
Mira, l'origen de la història és molt curiós, perquè jo vaig arribar a Catalunya l'any 2014 a viure, no? Ja, a més, Montevideo Vic, o sigui, jo vaig arribar al cor de Catalunya. I un dia, jo crec que va ser per el 2015-2016, jo mirava molt la TV3 per agafar també el català i tot, no? I va sortir una notícia que em va cridar molt l'atenció, que era que hi havia un poblet dels Pirineus on un ramader de cabres explicava al periodista, explicava que ell sabia el nom de totes i cadascuna de les cabres del seu ramat. I les cridava per el nom, les reconeixia. I això a mi em va fer com una impressió, perquè va dir, ostres, que important, no?, que ha de ser per aquest ramader el seu ramat, no? Perquè tu nombres una cosa, li poses un nom a una cosa quan aquesta cosa és important per a tu. I aquesta anècdota em va quedar gravada, però després no vaig ser capaç mai de trobar en quin poble va ser aquesta entrevista. No sé, suposo que algun periodista de TV3 en els seus arxius lo tindrà i podria en algun moment dir-me, ah, sí, jo vaig fer l'entrevista, però de moment no sé en quin poble va ser. Doncs jo me vaig agafar d'aquesta història i em vaig quedar amb l'anècdota. I després sí que hi ha una altra cosa que m'interessava molt, que és tot el tema del programa de repoblament dels Pirineus amb els ossos, que tu saps que no ha sigut fàcil, no? Saps que la reintroducció de l'os bru als Pirineus, per als pagesos, sobretot, ha representat molts problemes, perquè clar, l'os bru sempre ha sigut el gran depredador de la muntanya, no? I que estava extingit i de cop i volta tornen a tenir, ara de moment, sembla que hi ha com una població per aquí als Pirineus aragonès i en els Pirineus catalans, sembla que hi ha una població de prop d'uns 60 os d'aquests, no? I doncs res, no estan acostumats, han tingut problemes, i a mi tota aquesta informació em semblava molt, molt rica com per posar-la en la història, no? Perquè és un conflicte que d'alguna manera no hi ha una solució fàcil, no té una solució fàcil. I jo soc molt de la idea de que el lector, sobretot el lector infantil, no ha de tenir respostes fàcils. S'ha de quedar, sobretot, amb una inquietud. Mm. I res, he agafat aquest conflicte per també introduir en la novel·la. Clar. I en aquest sentit sí que és realista.
També hi ha, és cert que hi ha aquestes mirades diferents o punts de vista diferents de la gent de ciutat que som uns grans conservacionistes de la natura, però la ciutat no la conservem, i la gent que viu a la muntanya o al món rural que té els seus problemes. És a dir, que a vegades, per exemple, la presència d'un os li pot causar molts problemes, no? És un punt de vista ben diferent, no?
Sí, sí, sí. I de fet la novel·la comença posant major en tema, perquè l'avi que viu, que és el ramader, diguem, parla amb la nena i la nena que està a ciutat està, bueno, ja diu que a la ciutat tenim pors molt, molt singulars, que són pors a coses per ahir invisibles, com pot ser un virus, no? Mentre que el ramader té un por que és molt concret, molt, molt físic, d'alguna manera, no? Que és el por de l'os par, no? del possible atac d'un os brut. No? Doncs res, tot això l'he aprofitat per a construir la trama d'aquesta novel·la. Després sí que hi ha coses que són del tot inventades, com és tot el procediment que tenen aquests dos avis per triar un nom per una cabreta i posar-se-lo. Tot això va ser com un punt de fantasia per a mi, d'imaginar, bueno, si és tan important, com ho farien, no? Com podrien fer-lo d'una manera que sigui bonic, que sigui maco d'explicar, i sobretot que posi en el centre de la novel·la posi aquesta temàtica de la importància de la paraula, de la importància del nom, no? Del substantiu, diguem. Que això a vegades, l'altre dia parlava amb els nens i les preguntava, vosaltres, en una escola, no? Vosaltres sabeu el nom de cadascun dels arbres que hi ha al pati? I els nens no sabien el nom dels arbres, de les espècies d'arbres. I clar, jo deia, bueno, quan sabem els noms de les coses que ens envolten, estem més parats al món, no? I això és molt important. Estem més conscients del nostre lloc al món. I la novel·la també va una mica d'això.
Mm-hmm. Clar, tu per feina suposo que t'ho han preguntat més d'una vegada per altres llibres, però ara jo te la pregunto a tu com a autor. Aquesta novel·la, Úrsula, a quines edats recomanes que la llegeixin? Per qui la recomanaries? Per nanos de quina edat?
Mira, de fet, l'editorial l'ha recomanat a partir de 7 anys. En el seu catàleg figura com a partir de 7 anys. De 7 anys. Jo no sóc mai sóc partidari de posar edat als llibres. Inclús com a llibreter, és una de les coses que sempre em pregunten, un llibre per un nen de 4 anys, un llibre per un nen de 5 anys. I jo sempre m'intento d'escapar d'aquestes coses. Per què? Perquè cada nen és un món a llegir. I una novel·la, quan té un rerefons literari important i ja has vist els diferents temes que aborda aquesta, pot habilitar lectures para lo que sé, per exemple, aquesta novel·la, la meva neboda, que té 4 anys, l'ha llegit amb la seva mare i l'ha escoltat capítol a capítol per les nits i va gaudir molt de la novel·la. Segurament ha fet una lectura molt particular bueno, d'acord amb la seva edat. Ara, també l'han llegit nanos de 11, 12 anys i em van dir que van a gaudir de la lectura. I per què passa això? Perquè, bueno, perquè la novel·la té també com diferents capes i habilita diferents lectures. I jo la recomanaria, sí, si a mi em dius com a llibreter ja posat, jo diria cicle mitjà d'educació primària, inclús cicle superior. Ara, la pot llegir també nens més petits, si la llegeixen els pares amb ells, sense cap problema.
I no hem comentat les il·lustracions que són precioses de la Carolina Godina, eh? Són, la veritat, suposo que estàs satisfet d'aquestes il·lustracions en el teu llibre.
Sí, molt content. De fet, jo no la coneixia. L'editor em va dir, mira, il·lustrarà aquesta noia. Vaig a mirar el que ella feia, que té alguns llibres il·lustrats. Sobretot té un Ray Bradbury il·lustrat, que és un àlbum. I li vaig dir, sí, m'agrada molt el que fa. I després, quan va enviar la portada i algunes il·lustracions d'interior, vaig a quedar molt content. Així que sí que estic molt content i amb el resultat, no? Crec que ha fet una feina molt bonica, sí.
I penso que se diuen també molt, a vegades hi ha estils més o més moderns o més, entre cometes, agressius, no? Amb d'il·lustració, però diria que se diu molt amb el to de la teva novel·la, no?
Sí, però és una il·lustració realista, en un punt. Ella també l'ho explicava, que havia estat com dibujant molt així paisatges naturals i jo crec que sí que ha sigut una molt bona tria de l'editor, aquest bon estil d'il·lustració més realista per a aquesta novel·la que en un punt té un aire així bucòlic, no?
Doncs avui hem estat parlant amb el Germán Machado d'Úrsula, que és aquesta novel·la publicada per Ànima Llibres i, a més, està editada amb tapa dura, és a dir, que és un llibre d'autèntic regal, si convé, i que compta amb aquestes il·lustracions que dèiem de la Carolina Godina. Germán Machado, molt agraïts per la teva participació en el programa i esperem que puguis continuar recomanant llibres també des de la teva feina.
Gràcies a vosaltres i un gust, eh?
Adéu-siau.
Adéu.